A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia. Avui dimarts tinc dos homes d'experiència. Jordi Cerqué de Sierra, benvingut.
Per l'edat, l'experiència o per alguna altra cosa?
L'experiència no és forçament l'edat, eh?
No, em quedo més tranquil. Tens raó.
Aquí no...
Quedo tranquil.
L'experiència no fa part de l'edat, eh? Xavier Altimir, benvingut.
Bon dia.
Bueno, a part que també moteros, malauradament, que ho comentàvem abans d'entrar a l'antena, aquest accident d'aquest pobre jove que ha perdut la vida diumenge, és cert que a vegades en situacions normal la convivència dos rodes i quatre rodes ja és complicada.
Sí, és complicada i sempre la moto, els que són motoristes ho sabem, sempre estàs molt indefens, estàs molt a expenses del que fan els altres i ets tu la part dèbil de la història. Bueno, ja ho sabem, són riscos que es tenen que controlar, sempre tens que estar pendent amb el que fas tu i amb el que fan els altres, i a vegades pues, passa que no pots controlar el tot. No? És lamentable que sigui així, no? I un noi tan jove i que hagi marxat.
Sí, sí. Bueno, i tot se sap que quan vas en moto, inclús en bicicleta,
encara
crec que és més risc i encara hi ha molt més risc per la carretera. Jo he fet les dues coses, en bicicleta i estàs exposat, evidentment estàs exposat, i de vegades no depèn sols de tu, depèn de que, pues, que un faci una maniobra rara amb un cotxe o t'obri una porta. De vegades que passem amb les motos, i ara em sembla que la legislació espanyola permet ja poder passar pel com es diu, la vorera amb la moto quan hi ha cua o quan hi ha el trànsit parat, i jo pot obrir la porta a algú, però vull dir, moltes històries. Has d'estar molt, molt, molt a l'aguait. Llavors, bueno, la pena és de que, bueno, s'ha perdut la vida d'un noi molt jove, i malauradament això ja no es pot recuperar.
No, malauradament no. El que jo pensava, perquè aquí tots a l'estudi tenim carnet de conduir, de moto, de cotxe, i altres persones que ens escolten també, creieu que potser seria interessant que les persones que es treuen el carnet de conduir també tinguin una formació amb dos rodes? Perquè, clar, quan estàs dintre un cotxe estàs tancat, amb un sentiment de seguretat, i quan estàs amb dos rodes, el que deies tu, Jordi, no? Estàs indefens.
O sigui, refereixes a la gent que té el de conduir, però no va amb moto, que tingui nocions també de...
Per exemple?
Bueno, qualsevol formació que hi hagi és això, o conduir amb neu, o conduir amb gel, tot és sempre positiu, com més n'hi hagi, millor. Suposo no està previst, però... I que el conductor només de quatre rodes, pues que no sàpiga gaire... Bueno, però són coses que són totalment imprevisibles. Per molta formació que hi hagi, jo crec que aquest tipus d'accidents a vegades són...
Jo crec que és tot molt més complicat que això, perquè ara parlarem d'un altre vehicle, que això jo també hi entenc una mica perquè he treballat en el sector durant molts anys, que són els camions. Vull dir, la gent de vegades no sap que entrar en una rotonda a darrere un camió i intentar ficar-se per la part de dintre és... O sigui, estàs comprant la loteria que el 90% et ratllen el cotxe o te l'esclafin.
I jo ho sé i ho faig. És aquelles coses que ja saps el que no tens que fer.
I quan dic un camió, dic també un autobús d'això, perquè necessiten molta més plaça per poder fer la rotonda.
I arribarà un moment que t'ofegaran si estàs al mig.
Llavors, clar, jo crec que quan estaves parlant del carnet de conduir, clar, hi ha moltes variants que s'haurien d'explicar i d'ensenyar, no? I la bicicleta, la moto, els camions, els autobusos, ara hi ha els patinets, vull dir que, clar, la cosa es va complicant, no? I cada vegada hi ha diferents tipus de vehicles que circulen, i que evidentment cadascú amb les seves característiques particulars, no? I que algú dels patinets mateix, jo tremolo quan veig un patinet de la manera que passen pel costat de la carretera, i
em faig creus que encara no hagin passat
més coses. Seria incapaç d'anar amb patinet a davant, perquè més que res per les rodetes aquelles que porten, que són inestables.
Un foradet de res i ets a terra, i a més sembla que tinguin poden fer el que els sembli, i tampoc és això. Jo crec que caldria regular moltíssim el tema dels patiners, molt més del que està fet, perquè malaurat ja va haver un accident mortal
a
la UAC de Santa Coloma. Mm. Bueno, sembla que no n'hi ha, que no ha crescut tant, eh?
Aquest anava per la cera,
Que anava per la cera, sí, va ser. Sí. Segurament devia ser una altra...
Va patinar amb una etapa de...
Una altra cosa.
Sí, estava gelat, va relliscar...
I se'n va anar a la carretera i passava la carretera.
Però jo soc, em fa molta por, perquè més, em dona aquesta impressió, que poden, tenen permís per fer el que vulguin, o sigui, poden anar per la sèrie i de cop agafar un pas de cebre, anar a l'altre costat i seguir per la carretera. No tots, evidentment, eh? Vull dir, hi ha gent que ho ha de fer bé, però veus molts que dius, bueno, per favor, tio, és que tu ets el més indefens d'aquí. El que, si piquem, rebràs tu, no rebré jo, no?
Bueno, França va endurir les normes de circulació per a patinets, casc obligatori...
Crec que Espanya, crec Espanya també, eh?
Espanya potser
o
també.
O almenys en algunes ciutats. No
per regular-ho.
No pots anar per la cera, no pots anar per no sé quant...
No pot anar i més d'una persona, però de vegades
només,
he vist només dos
d'una persona, patinet, només de 25 per hora, vull dir, bueno, s'està regulant. Potser per, encara és molt nou i encara no està prou regulat. Caldria que tinguessin una assegurança, que no sé si ho tenen.
Ja, jo crec que Espanya ja els obliga a anar a tindre assegurança. Aquí no ho sé.
En tot cas, tindria que tindre.
Sí, bueno, tens la responsabilitat.
I el patinet com un vehicle tindria que estar identificat. És que ara no ho està.
L'assegurança inclús només com a responsabilitat civil, perquè si un patinet... em sembla que ja no poden anar per la vorera, per les voreres. Però vull dir, Arroy és una persona caminant...
Que ha passat molt sovint. Hi ha accidents amb patineta contra persona sola.
I com a mínim tens que tindre un seguro de responsabilitat civil.
Sí. Del que comentàvem, el tema una miqueta de formació, jo per on anava també és que amb el carnet de conduir pots conduir fins a 125 centímetres cúbics.
No, ja no, eh?
Ja no.
Tens que passar... Abans era així, i a més amb el carnet, amb l'A2, em sembla que es diu, el carnet de conduir normal, tenies dret a conduir una 125. Ara també tens dret a la teòrica, però tens que passar un examen de moto.
Potser ja han fet aquest pas...
Sí, això ja fa uns anys que és així.
De formar la gent, perquè sí. Segurament és el que dèiem abans, no? Sí. Dius, passes de 4 rodes o 2 rodes, et dono un dret, però clar, que tingui 125 centímetres cúbics o mil i pico, sempre ets un vehicle de 2 rodes amb un casc sí, i exposat.
Doncs ara és així, quan et donen el carnet de cotxe no hi ha el de ciclomotor o el que sigui, no hi és. Tens que passar una prova de teòrica.
Jo crec que està bé fer-ho.
Sí, no, i tant, i tant.
A la nostra època,
no, i tant,
jo vaig passar d'una 125 a una 1000.
Sí, sí.
Dels 16 anys i quan feves els 18, pam, passaves d'anar amb una 74 en aquella època que normalment els motors els teníem tocats a 125.
Ah, això tu, jo, que jo era molt legal, ja no ho feia, això.
I després passaves a una 1000 i dius, hòstia, hi ha una diferència substancial.
Això ja fa molts anys que està regulat a tot arreu, inclús quan és una moto els primers anys no pots portar, encara que sigui una moto gran, tenen uns limitadors
de potència.
Està superbé, està supercorrecte que sigui així.
Sí, perquè a la nostra època el passàvem amb una Vespa i per de comptar.
Sí, sí.
I després anaves a sobre un missil, per dir-ho així. Bueno, són coses que ja en si aquesta convivència i aquesta conscienciació entre els uns i els altres millora una miqueta el trànsit i el risc d'accidents.
I també és que són molts. Hi ha moltes motos, hi ha molts cotxes, hi ha molts patinets, hi ha molts camions. Abans no era tant així, ara són molts.
Bueno, però mires, per exemple, imatges a ciutats a Indonèsia i llocs que hi ha un trànsit rodat increïble i en creuaments que...
Però hi deu haver accidents.
Sí, però...
No, aquí de seguida ho sabem, tot surt al diari, tot se sap. Allà també n'hi deu haver, no. És impossible que no hi sigui.
Tenen que haver-hi, però a vegades quan veus l'habilitat per la densitat de trànsit que hi ha i que et dius potser la proporció d'accidents en volum és menor...
Si tu vas a la capital de Vietnam... et quedes al·lucinat, jo al·lucinava com van les motos i les motocicletes i bueno, allí no
sense casco, de 3 en 3
motos, ara amb tot el respecte però bastant ja xungues, no? I van, però no entenc com acaben un fren a l'altre punt, l'altre passa però centenars de que entren en una rotonda no entren 3 motos, no? N'entren 25 o 40 i passen de tant en quant, segurament.
Sí, no.
Tenen que tenir un sistema de telepatia entre ells.
I sense casco.
I van tres amb la moto i van el que faig falta.
Sí, són coses que, bueno, habilitats que potser desenvolupes en segones circumstàncies.
La necessitat deu fer l'habilitat.
Sí, una necessitat que, bueno, s'està impulsant, s'està pensant en una zona franca Merens per a... doncs tenia potser una activitat doncs més important, pot ser benèfic potser per al pas de la casa, per al país. Gran un interrogant, no, aquesta zona franca de Merens.
Una zona franca Merens. Bueno, jo crec que hi ha llocs molt més accessibles, o sigui, molt més propers per poder muntar-se una zona franca i que no, perquè la muntaran a Merens, però tots sabem el que passa al costat francès quan hi ha una nevada i quan hi ha un problema, no? Llavors dius, bueno, és com el tema de l'aeroport, no? també es podria mirar de, en vez d'haver fet a l'aeroport a la Seu d'Urgell, bueno, a Montferrer en aquest cas, o a Ballestar, d'haver-lo fet a, aquí a prop, no? Pel costat francès. Però bueno, a França s'accedeix d'una manera molt més complicada que al costat. Això no vol dir que sigui un pro més cap a Espanya de cap a França, al contrari, no? Hem d'intentar compartir, però jo una zona franca merengs, ja em perdonaràs, a nivell pràctic de que els vehicles en un moment donat puguin ser àgils i tal, veig molt menys àgil que el que podria ser una zona franca pues, al costat de la Seu d'Urgell, no?
Potser ho han fet per el fet que hi ha línia de tren.
Bueno, aquesta podria ser una.
Sí, podria ser.
I una altra, millor, doncs, bueno, perquè a nivell polític també pot ser que interessi doncs,
treballar més al nord que al sud.
Això mateix.
Sí, perquè també el fet, ja, molta gent sap que l'Arieja és un dels departaments on hi ha menys població i també doncs, a nivell d'activitat econòmica la més feble, amb la proximitat d'Andorra potser també és per donar un impuls econòmic i a nivell d'activitat a la zona.
Bueno, també la zona de l'Urgell també estaríem en la mateixa situació, no, diguéssim. També és una zona bastant...
Sí, no és
la zona francesa, està clar.
Sí, però la part de l'Urgell potser també és marginada perquè no hi he entès mai perquè no han pogut mai fer arribar el tren a la Seu.
Sí.
Quan és l'Urgell, al fi i al cap, tens tot un enllaç de poblets fins a arribar a Lleida, que són, que és una zona important, una del Prepirineu, vull dir, i estan sempre una mica abandonats.
No arriba a la Seu, no arriba a Organyà, no arriba a Oliana, no arriba a Pons, vull dir, que hi ha tota una part de Catalunya que està de servida amb aquest sistema, que és molt estrany, perquè arribar fàcilment a Oliana no tindria que tindre problemes. De Oliana cap aquí potser més, no? Doncs per què no hi ha pensat ningú a donar el servei en aquesta part del territori?
Et diré que per conèixer un altre vall, però amb una altra geografia, abans tenies el tren que en deien el Carrilet que anava d'Olot fins a Girona.
Sí. Però clar, ara hi ha una via verda.
Ara és via verda, però allà tenies a l'època colònies, molta indústria tèxtil, potser per el desenvolupament econòmic d'aquella zona els interessava tenir el tren per tenir connexió, bueno, i potser aquella part no tant.
Potser per aquest desenvolupament no hi ha sigut aquí perquè no hi havia el tren.
Si hagués sigut, potser hagués sigut.
Sí, segurament.
Sí, aquí són misteris de la història que no ens explicaran mai, no sabrem mai.
Perquè al final en aquesta zona no hi ha massa indústria, part de Taurus i quatre tutsis que hi ha, i només tot, ramaderia i poca cosa més, no?
I ara hi ha molta gent que treballen de manera freelance, que tenen professions que no necessiten de l'assistència física en segons a on, i molta gent, jo en conec, que se n'estan anant a viure en poblets del Pirineu. Un exemple és el poble d'Estamariu, no?
Bueno, hi vaig estar l'altre dia, vaig trobar una passada, lo arreglat que estava, lo xulo que era, estàs a no res de tot, eh?
I estan totes les cases ocupades, eh?
Està tot, suposo. Sí, que es ve tot molt, molt arregladet i tot molt bé.
Sí, sí, sí. Vull dir, bueno...
I tenen un forn de pa.
Sí.
Que és bo, molt. A més, és molt bo, eh?
Parlant d'Estamariu, el que dius tu, Xavier, en diu una miqueta aquests neururals, per dir-ho així, gent que també el Covid potser ha influenciat aquesta gent de voler fugir de la ciutat i per casuística de feina doncs poder dir puc treballar en qualsevol lloc.
Bueno, aquest del forn crec que és una cosa així, eh?
Sí.
El que passa és que els llocs em va semblar un sistema espavilat.
Jo ho conec perquè bueno, la meva mare és nascuda a Estamariu i jo tinc una petita casa a Estamariu al mig del poble i el forn està davant de casa meva. I és una... És una cosa molt interessant perquè ara quan l'estiu que hi anem d'allò i t'aixeques al matí tens les finestres obertes sense l'olor
del pa. Jo quan vaig pensar, què fa un forn amb un poble de 130 habitants?
Bueno, doncs aquesta gent són de Terrassa, i tenien dos o tres forns en aquella zona. El Covid els va portar a tindre que tancar els negocis i perquè tenien forn i granges. I van decidir fer un canvi de vida. Ens en volem anar a viure en un poble, muntarem un forn en un poble, i ells, a part de tindre el forn al poble, es dediquen a
repartir tota la comarca.
Tota la zona que els hi... Que
cada dia un poble d'un lloc diferent i serveixen pa, que aquests pobles no tenien pa, però ara estan la mar de contents. Van
anar a repartir a Sant Joan de l'Er, a Sant Joan Fumat,
a l'Ast,
a
Vilanova de Benat, em va dir que anaven per tot arreu. És curiós, eh? La gent de Terrassa que es fiquen a un poblet Diu, bueno, van a la Seu, dius, vale, però un poblet tan petit i tant això.
Segurament no guanyaran tants diners com haurien guanyat en una altra zona, però la qualitat de vida que tenen, estan encantats de la vida.
Sí, a vegades és el que ha portat potser el Covid, un replantejament d'algunes persones, de dir, què és el que perdo, entre cometes, què és el que guanyo, posar-ho en la balança i dius, mira, guanyo menys potser, però guanyo molt més d'un altre cantó i no forçament és el monetari que es valora.
Sí. Això te'n dones molt compte a mesura que et vas fent gran.
També.
Que comences a valorar més unes coses que unes altres. Mm. I això a mi m'està passant. No? Vull dir, valores més coses que no són tan costoses, que no tenen que veure segurament moltes vegades amb el tema del diner. I abans, quan tenies 25, 30, 40 anys, era diferent, no? Et vas canviant.
Sí, són coses. Parlant de gent que treballava, diguem, a distància, l'any passat, Andorra, 4.000, quasi 5.000 ciberatacs. Som encara vulnerables. O sigui, hi havia l'altre dia una persona que deia, doncs, som, diguem, del clic inconscient, per dir-ho així. O sigui que...
Bueno, no ho sé, sí. Realment, jo sóc molt dolent amb aquesta tecnologia, no en sé gens, llavors el que he après és a blindar-me molt. Jo no, bueno, o sóc molt peruc o no ho sé, però en tot cas no obriré res que no ho tingui que obrir ni contestaré que no... Bueno, ens estan donant també molta informació a través dels bancs i de la premsa de que el que no sé què fer. Sorprèn que hi hagi això, però bueno, són coses que t'han passat. Mira, amb aquests de les criptomonedes del Milei, ara se'n sortien a la tele, han enganxat un munt de gent jove, preparada, que saben molt més que nosaltres, no? I els han enganxat. Vull dir, és el signe dels temps, això. Estem amb aquest tipus d'estafes. Abans et robaven la cartera o el rellotge i ara el fan d'altra manera.
Sí, més digital l'estafa, per dir-ho així.
Sí,
sí, clar. I el desconeixement d'una part important de la població, sobretot la gent que tenen una edat més d'allò, doncs els fa molt vulnerables amb aquest tipus d'estafes.
Són, bueno, estar a la guait lo màxim possible, sí, sí. Perquè no et pispin la cartera, no? per dir-ho així. No obrir cap correu que no saps.
Jo encara al·lucino amb el cas aquest d'una una dona francesa que li van estafar 800.000, 7 o 800.000 euros el
830
tema
i pico mil.
Del Brad Pitt. Vull dir que puc-te creure que...
Com li van fer això?
Va ser una dona francesa que es diu Anna, i ara no em recordo el cognom, li varen muntar una estafa que el Brad Pitt estava doncs enamorat d'ella i suplantant l'identitat i en milió una cosa, 830 i pico mil euros.
Estava ingressat en un hospital, en una operació, tenia els comptes bloquejats perquè amb un pleit que tenia amb la seva exdona, no sé què, no sé quantos, i necessitava aquells diners i la tia els hi va enviar.
Bueno, ha sortit avui un d'aquests diaris digitals que tenim aquí, d'un senyor que corre per la Seu, pel Mercadona, i que explica, no ho he llegit, que explica que... És molt més senzill, és més com si fossin de fa 30 anys, que explica que treballa a la Caves Manacor i no sé què, i demana a la gent pues, 20 euros per agafar el bus, perquè no els té, perquè té la filla que l'estan operant a Barcelona, i es veu que hi ha moltíssima gent que ha picat. Abans passava així, ara ja és aquesta fase més de que t'enganyen més a través de la informàtica o d'això, no?
Sí,
sempre ha passat aquest tipus de coses.
20 euros són 20 euros, però 800.000...
No, clar, hi ha una diferència. Ja dic que és un nivell més...
Això ja és nivell campió del món.
I el mateix article explicava encara hi ha més baix nivell, que fa un temps la gent per aquí a Andorra demanaven 2,5 euros per agafar el bus perquè no portaven sueldo i molta gent picava. Bueno, suposo que per això... També deu picar la gent amb aquest tema, aquest tipus de coses.
Sí, encara que dius, bueno, 2 euros una jove per agafar el bus es pot entendre, dius, i...
Diu, ara això s'ha acabat perquè el bus és gratuït ja no passa.
Ara, si t'ho diuen, la persona no està enterada de com és el transport públic aquí al país. Parlant de transport públic, bé, hi ha desentès entre Copalsa i els xòfers, hi ha, doncs... possibilitat que recorrin al Tribunal d'Arbitratge, possible vaga dels xòfers, o sigui que la cosa encara no està assentada del tot a nivell de bona relació entre els xòfers i el que reivindiquen i l'empresa.
Són problemes laborals d'empresa, vull dir, està clar que és així, i si es té que arribar per l'arbitratge, doncs tenen que arribar. Al final sembla que s'han arreglat molts dels problemes, no? Els que no podien conduir ja poden conduir, han pogut homologar els seus carnets de no sé on, bueno, suposo que és un procés normal d'empresa, això, no?
Sí, jo aquest no l'he anat seguint molt per sobre, eh? És a dir, entre exactament totes les reivindicacions que fan, les desconec.
era sobretot un tema que tenien un horari partit
d'horaris,
també. I a lloc de fer un torn seguit també. Sí. I això era potser la, o sigui, la gran part de la discòrdia.
El que pretenen, el que voldria el treballador és fer el torn seguit.
Bueno, és el que feien abans i es va
I
canviar.
Els van canviar a mig torn i això no els hi convé tant.
Bueno, a nivell d'organització d'hores també potser és més complicat en torn seguit que no pas en horari partit, segons freqüències.
No ho sé, finalment és un tema que és d'interès públic, perquè és el transport públic, però no deixa de ser un tema d'empresa, no?
Sí, bueno, veurem si s'acaba solventant amb millors resolucions per tots. Tu que ets l'Horadià, Jordi. Bueno, Sant Julià ha fet un pla de dinamització per a... Hi ha locals buits dintre la parròquia, sí. per tenir més activitat comercial. Bueno, també el fet del vial pacificarà també una miqueta més l'interior de Sant Julià.
Sant Julià és que és endèmic, ja portem així des de fa 40 anys. Mai ha funcionat el... No em digues per què, al final és lamentable, perquè Sant Julià està molt bé i és una bona, un bon poble, però no deixa de ser... S'ha convertit molt en una ciutat de dormitori, que tampoc és ben bé això, eh? Vull dir, de fet hi ha vida social a la Sant Julià, a més, ara el comerç pues, no ha funcionat mai. El primer vial que van fer va treure el comerç del mig, es van construir els grans supermercats a les afores, i el petit comerç de Sant Julià s'ha mort, no hi ha res. Hi ha hagut intentones, vull dir, es van obrint botiguetes noves, però bueno, és complicat. Tot i que ara mateix ja a Sant Julià hi ha moltíssima població, perquè tots els quarts del voltant pues, s'ha construït moltíssim, no? Però no hi ha hagut mai aquesta vida social de comprar interplat. Ojalà ens en surtin, és complicat.
Clar, i bueno, parlant de Sant Julià, evidentment el que dius tu, nuclis urbans tipus doncs, a Xirivall, a Juberri i altres...
També passa que la gent no treballa a Sant Julià, treballa tots fora, llavors les compres potser les fan més a fora que al poble, però en tot cas el que és el vial central, és veritat, els poden comptar amb els dits de les mans dels comerços que hi ha oberts. Algun de molt especialitzat perquè no n'hi ha un altre, però la resta és que estan... hauria tancat sempre.
És que en nuclis com el Sant Julià, jo crec que la solució va per aquí. Si ha de ser comerços molt especialitzats en temes d'alimentació, en temes de... O sigui, que puguin competir amb més qualitat, amb un servei més acurat, amb una atenció, amb una amabilitat de cara al client, amb un poble pues, que podries anar a comprar o pots anar a comprar caminant, etcètera, etcètera, i no haguessis d'agafar el cotxe per desplaçar-te a... jo que sé, a l'Epicent o aquí o allà, no? La qüestió és de que cada vegada més el tipus de negoci, aquesta botiga de tota la vida que fan les coses sempre tracten un tipus de producte molt més de qualitat, etcètera, etcètera, van desapareixent.
Sí.
Està passant també perquè, diguem, ho comentaven, no? A la Seu hi ha comerços com l'Eugen i algun
que tanquen.
Per què? Perquè no hi ha continuïtat. A Barcelona està passant, comerços de que tenen 80-90 anys de història que tanquen perquè no hi ha la generació que ve al darrere, no els interessa ja aquest tipus de negoci que ve pues, dels avis, dels besavis i d'allò, no? Bueno, és el que tenim. Vull dir, clar, trobar algú que vulgui implementar un comerç molt especialitzat i tal, i que, bueno, el cas aquest que dèiem d'Estamariu, és una família que decideix, imagina, anar a muntar un forn de pa a Estamariu, però això són casos molt, molt aïllats, no?
I això que durant la pandèmia, justament, el comerç de proximitat va revifar molt. O sigui, tant en ciutats com en petites ciutats, pobles, ja s'entén que hi ha molt comerç de proximitat, perquè també és una part de la vida del poble, però és cert que, si ho mirem dintre el retrovisor, a 5 anys i poc de l'inici de la pandèmia, dius, la memòria s'ha esvaït molt ràpid.
Sí, és veritat. La pandèmia, recordo que hi havia molts comerços, d'aquests petits comerços, que els trucaves per telèfon i et preparaven una cistella de productes d'allò i tu t'atensaves a buscar-la o te la portaven, no? És veritat que va passar la pandèmia, passava això, no? A part dels grans supermercats, pues, que ho tenen, ja ho fan habitualment, no? Però s'ha tornat a diluir una mica això, no?
I a Sant Julià ara estic pensant, és que és sorprenent, perquè és un poble que és agradable de poder passejar i tenen a la plaça el que es va cremar, que ja tot està obert. Ja sempre, jo no sé perquè sóc així, però a mi m'agrada passejar-me sempre tota la gent, i aquí a Terrassa està bé. En canvi, pues, les botigues pues, no hi són, ni no hi són d'ara, són de sempre. Ja, a part dels locals tancats, hi ha zones que no hi ha res. Suposo, tant de bo hi treballin i ho arreglin.
Sí, aviam quina solució troben i com es pot doncs, engrescar.
Aquí havia passat, aquí a Andorra havia passat amb l'Avinguda Príncep Belloc, recordeu uns anys enrere, els locals,
sí,
tothom
sí,
oferia
sí.
Locals.
I en canvi ara està ple.
S'han emplenat tots.
Ple, sí, sí.
Tots. Uns més amb una especialitat i tal, per exemple, tota la part de l'estela cap a baix, doncs més el tema de les motos, vull dir, s'han anat creant unes microzones d'especialitat.
Les motos han anat més cap a baix.
Sí.
Per un tema d'aparcament, eh? La zona que van començar, del president cap a dalt,
sí, sí, sí.
Ara no es pot parar cap a baix, doncs, bueno, és el barri de les motos que està bé.
Sí.
Bueno, que de fet hi ha una... Es va fer com una fira del món de la
sí,
moto.
Ja l'han fet dos anys.
Sí, el segon any.
Motorana,
sembla que sigui. Motorana. I, bueno, es tanca una part de la vida de Santa Coloma per totes les activitats i acrobàcies i altres coses que es fan. Sí. Bueno, és una manera també de donar una dinamització a una part d'una parròquia i amb Sant Julià que té a dintre el que l'hagi deies per dinamitzar-ho. Ja ho veurem. Anirem a publicitat i tornem a trobar el Jordi Cerqué de Sierra i el Xavier Altimir amb nosaltres aquí a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Ja he fet la reserva per sopar demà. Ah, i recorda que has d'agafar els vols per l'escapadeta a París.
Vols continuar fent aquests plans quan et jubilis? Nou Creant Pla Jubilació Rendiment. Amb una rendibilitat neta garantida de l'1,75% TAE per al 2024 i 2025. I a més, si fas una aportació extraordinària abans del 31 de gener, podràs gaudir d'una bonificació màxima de fins a 600 euros. Nou Creant Pla Jubilació Rendiment. El pla per no canviar de plans. Consulta les condicions a creandestalvi.ad.
Descobreix les noves tarifes de mòbil i prepara't per viatjar on sempre has somiat. Passa't a una de les noves tarifes i entra en el sorteig de 3 vals de 3.000 euros per viatjar on vulguis. Nova York, Kènia, Londres... Tu decideixes. Entra a andorratelecom.ad i descobreix-les. Noves tarifes, noves aventures. Andorra Telecom.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Xavier Altimir i el Jordi Cerqué de Sierra. Una cosa que, bé, estàvem parlant de dintre i de fora d'Andorra. Notícia, França i Espanya volen revisar els residents extracomunitaris. Dius, bueno, la notícia sorprèn una miqueta. Dius,
volen revisar i volen inclús demanar que els expulsem.
Sí, sí, sí.
Llavors, no sé si no entraríem dintre un problema d'intel·ligència...
I de sobirania, també.
De sobirania. És una mica sorprenent, perquè finalment qui ens arriba aquí a Andorra arriben de Schengen, no? No, no pots arribar d'una altra manera. Per tant, ja tenen que haver passat uns controls policials de tant a Espanya, a França o on sigui, no? Per què ara ens demanen això? Sí. Que potser per tema de seguretat i d'estar millor ja va bé, no? Vull dir, però em sorprèn una miqueta, no?
De lo que diu Jordi, això vol dir que quan entren a l'espai Schengen, la feina no es fa.
La feina no es fa, exacte. Tindria que ser allà que la fessin. Llavors, bueno, si té que ser la porta d'entrada... Estem parlant de dos països que finalment tenen molts problemes d'immigració il·legal, brutal, i que, sí, no? Espanya sí. Els entren per memòria i França també.
I ara s'entren amb nosaltres.
I ara s'entren amb nosaltres, que som un gra de palla o un gra d'arena al mar, no? No ho sé, em sembla sorprenent. I el sistema, igual legalment i institucionalment és correcte que sigui així, però a poter pronto em sembla estrany que ens fiquin amb aquest tema. Ja fem nosaltres els propis controls i crec que ho fan bé, no? No pots vindre a residir aquí...
Bueno, això és un avís per navegants, perquè ens
estem preparant... Pel que ens ve, pel que ens ve, clar, per la llibertat de les persones és això.
La sobirania pues, es anirà qüestionant cada vegada més.
Sí, sí.
Ara, del que comentem, jo estic pensant en Suïssa, que també està envoltada per la Unió Europea. Quines exigències tenen en Suïssa també? Perquè podrien dir exactament el mateix, també.
Bueno, ells encara tenen part de frontera que no és la Unió Europea, que no és Schengen, Suïssa, no?
No crec, eh?
Són Itàlia, França, Alemanya, Àustria, i ja està.
I ja està.
Ja està, sí, sí. Estan també rotilles com nosaltres. No ho sé, jo que llegia la notícia aquest matí m'ha semblat una cosa, dic, ostres, no ho sé si això és de dret internacional, és una cosa correcta o no és correcta, desconec. A veure, podria fer el mateix nosaltres? Dir, a veure, volem que tots els immigrants que hi ha a Espanya ens passin les informacions i per controlar que si estan ben instal·lats o no? Si hi hagués reciprocitat ho podríem fer. No tindríem medis, no? Però ho podríem fer, no?
Sí, en cas de control d'ONE per tenir aquesta...
També volem saber qui entra a Andorra, perquè no hi ha controls de passaports i qui entres des de la seu entres sense cap problema, no? O des de pas de la casa. També volem saber qui està a Espanya legalment i, per tant, passeu-nos la informació. Seria el mateix, o no? Sí o no?
Ja saps com va això, no? El peix gran i el peix petit.
No sé, en tot cas, a veure com evoluciona i si la notícia té la,
escolta,
té la veritat que tindrà.
Sense anar més lluny amb el tema del Covid, vull dir, ens van tindre marginats amb el tema de la frontera, ens feien això, la Generalitat de Catalunya, no? Ens feien passar com si fóssim la comarca de l'Alt Urgell, no? Vull dir, doncs, bueno.
No, ni
vam
això,
tindre
no,
que menjar-nos-ho fins que finalment es va poder arreglar, si mal no recordo, una visita del rei d'Espanya hi va haver una queixa formal i algú a Madrid van dir, hòstia, pues aquests tios tenen raó, les fronteres d'aquí depenen.
Sí, sí, no són nostres.
I estan tractant els andorrans com si fossin,
aquests van fotre un bon cop de mà.
A Drai, no?
I la frontera està 9 quilòmetres més amunt de Drai. Sí. Per dir-ho així. Bueno, veurem com evoluciona.
Suposo també tenim una part de la informació, no la tenim tota. No?
Sí, hi ha també una part diplomàtica que està segurament negociant i veiem què diuen. Però és cert que dona l'intriga que quan tots aquí hem viatjat, saps, quan tornes a un aeroport, els controls que hi ha a la sortida, els controls que hi ha a l'entrada i tal...
Tenen una mantenilla pels no Schengen que som nosaltres,
exacte,
no? Que es fan passar per allà, doncs, aquesta és la porta d'entrada a Europa, no la frontera de la Farga ni la del Pas de la Casa.
Però moltes vegades jo he vist a la frontera a la Farga, segurament també ho has vist tu, gent que està fent cua pels sellos, sí, a la garita de la policia espanyola, eh?
Sí, sí.
Vull dir, és perquè estan, m'imagino, necessitant...
Però vols dir que no és voluntari que ho fan?
Sí, suposo que és partint del CGI conforme surten de l'espai Schengen.
Ah, vale. Pues sí,
ai, surten de...
Sí.
Bueno, sí.
De Schengen.
Sí, o surten o entren. Per
surten o entren, sí.
Ah, llavors, qui tenen la norma que tenen que cada mes tenen que sortir, bueno, és la manera de sortir. Clar.
Sí, perquè segons les condicions o requisits són 6 mesos o menys.
Sí, jo no havia pensat mai, quan ho veia pensava que realment era perquè els feia il·lusió tindre el sello de la frontera.
No, segurament és per això.
Sí, segurament és per això que dius tu.
Bueno, i potser pocs té que ser per tenir l'il·lusió que han vingut a Andorra i que els ensegeixen. Bueno, ja veurem com va la cosa. Parlar una miqueta de Schengen i d'Europa, entre les dues intel·ligències artificials, la que és de Monet i la que és Meritxell, hi ha una miqueta, doncs, desavinences entre la informació que quan li demanes el que et contesta...
Jo no, això estem parlant d'un tema que no he demanat res a ningú.
La cosa no diria que
és divertida. I cada vegada que expliquen alguna cosa ho trobo al·lucinant, ho trobo una cosa terrible.
Sí, o sigui,
fantàstica.
La font d'alimentació de cada processador, per dir-ho així, doncs, és una miqueta diferent i aleshores tens respostes una miqueta, doncs, no ambigües, però que poden tenir una interpretació particular. Dius, caram, dius, a l'època i amb la tecnologia que tenim, que arribem a això, que hi hagin dos que s'estiguin una miqueta contradient, és...
Aquí està la gràcia, no?
Al final xerraran entre elles.
Diferents opinions i que s'espavilin, no? I que diguin el què.
Al final és on vas a buscar la informació. Si tu el teu món per poder trobar informació és el món global i hi ha un altre, pues, que està limitat només a Europa per dir alguna cosa, clar, hi ha una intel·ligència que et parlarà d'una manera, d'un segons quin tema, i d'una altra si estàs més limitat. Vull dir, al final, jo crec que amb aquests temes el que tens que anar a buscar és el més potent, no? El que està més... Perquè al final hi ha arribat, està aquí, i donar-li l'esquena en aquest tema de la intel·ligència artificial és una tonteria. Vull dir, val més potser estar una mica assabentat de lo que...
I no fa por?
De lo que ens resol.
No ho sé, pregunto.
A mi em fan por més por alguns personatges que en aquests moments estan destacant en l'àmbit polític al món, que és l'intel·ligència.
Estem en mans, no cal dir-ho, estem en mans, no? Diu, si ho fan expressament no ho logren.
No, és una miqueta com les bromes de la trinca, no?
Sí, sí, sí.
Avui sentia a la ràdio que l'Elon Musk segurament podrà ser candidat a les properes eleccions dels Estats Units, que de fet és nascut a Sud-àfrica, sí, i als Estats Units, sí, sí, esdevé nascut als Estats Units.
Per ser candidat, potser
que canvien la Constitució per poder... Però vull dir, et fiques al món o la potència més important del món en mans d'un senyor com aquest, que ja pràcticament hi és, aquest dia l'altre, i tremola, perquè la seva manera de pensar... Sí, sí. No saps on poden arribar a nivell de caparades, són gent que...
Et dono la raó, fan por altres coses, fa intel·ligència artificial.
Això sí que em fa por. Sí, sí.
Del que deies ara, Xavier, l'altre dia hi havia un humorista que deia, dintre de tots els decrets que va firmar el Donald Trump quan va agafar la presidència durant aquests propers 4 anys, doncs hi havia decrets a sobre la nacionalitat, tal, 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 i un deia, dius, que revisi una miqueta justament els fills immigrants i tal, dius, perquè en té un en el seu equip que no és americà, no? O sigui, aleshores anava una miqueta per aquest sentit, dius, per alguns sí, per altres no, saps? Sobre aquesta llei del sol una miqueta, com ho diuen, no? És també una miqueta, feu el que dic però no feu el que faig.
Però bueno, quan, escolta, el Putin va canviar la Constitució a Rússia per poder tornar a ser elegit. Sí, sí. I aquests perquè no poden fer el mateix, vull dir, al final estem aquí. Estem en aquesta època.
Sí, ho farà quan vulgui. Si pot canviar el nom del Golf de Mèxic, doncs pot canviar la Constitució, vull dir, més fàcil, no? Estem, però sí que fa, ostres, no sé, no anem
bé. Un tio que parla que Groenlàndia hauria de ser, sí, americà, bueno, i que el Golf de Mèxic no sé què, i que Panamà no sé quant.
Per què Groenlàndia té que ser americà? Quina consistència és d'això? O el de Panamà? Panamà hi ha un acord, es va fer així, Panamà és de Panamà, no? Com pot sortir? Pot dir això, pot dir, doncs Andorra també és meu. I ara aquí fotré una base militar i tots els andorrans ara tots a Arbeny, no? Qualsevol, rocades, que fa coses que no tenen cap sentit. Ho dic.
Ara, del que esteu dient, dintre de la Constitució americana, si ho mirem amb molta perspectiva, el país en si pertany al que en diuen ara els natius americans, que serien els indis. Dius, caram, dius, vosaltres tots sou immigrants. Si ho mirem molt, molt, molt dràsticament, dius, tota la població americana són tots immigrants, excepte els indis.
Ah, aquí hi havia aquestes coses que canvien per WhatsApp, aquestes són sacudits, hi havia un senyor indi de raça, que diu, el Trump diu que fotrà fort tots els immigrants. I vale, pues ja que comenci, ja em va bé, no? Som nosaltres els d'aquí, els altres no són.
Sí, és una memòria potser una miqueta curta que té el poble americà per això.
No tenen gaire memòria, de fet no tenen massa història. Vull dir, no és,
tampoc.
És, poden tindre limitada.
No recorden que molts venen de la vella Europa, o quasi tots.
Tots, quasi tots. Oh.
Bueno,
les conveniències, però bé. Tremolem.
Sí, ja veurem què ens apara aquests propers 4 anys amb aquests dos individus al capdavant.
Jo crec que hem tornat a entrar en una època d'incertesa que jo em pensava... m'haguessis dit a mi fa 20 anys que tornaríem a viure una incertesa com la que hi ha ara a nivell macro, a nivell de tot el món, t'hauria dit, no, impossible, perquè tot va avançant d'una manera molt, molt ordenada. Ah,
això ja passarà, perquè ja no és com
érem. La Unió Europea ara es torna, em sembla que ha sigut el Trump que... avui ho sentia a la ràdio, no? Que havia trucat al Macron per això, i li havia dit, si el primer que heu de fer és si sou una banda d'un guirigall la Unió Europea, li ha contestat al Trump, collons, em vens a mi a voler, amb el tema de que no els deixen participar
amb els records de pau a Ucrània, a Rússia.
El Trump i el Putin estan decidint què faran amb Ucrània,
això és
una cosa
que... Sí, però volen que els europeus hi portin les tropes de pau, diuen. O sigui, tampoc hi volen ficar res, volen decidir però no volen...
Sí, que els europeus paguin la festa...
Que paguin la festa i nosaltres ho decidim.
Sí, sí. I vull dir, es veu que el Macron ha trucat al Putin i li ha dit això, li ha contestat, escolta, si això vosaltres no sabeu ni... no us enteneu entre vosaltres i sou un guirigall de països aquí...
Una mica de raó potser tenen.
Sí. Bueno, és cert que dintre dels 27 no hi ha, diguem, ben entès entre tots... perquè potser s'ha fet massa gran la Unió Europea i hauria tingut de ser no arribar fins a 27.
És que és una unió desunida, no? I al final no es va amb les mateixes amb la mateixa direcció per part de tots els països. Hauria de ser una unió també política, no és una unió És una unió econòmica només, crec jo, hi ha la part política que va per cadascú pel seu costat, llavors, clar, evidentment, la política amb l'economia hi ha moments que xoquen. Una manera de pensar d'un cap de govern, doncs, econòmicament va en una direcció, va en una altra. Vull dir, és que i aquí tornem a entrar amb el tema recurrent de l'acord d'associació. Dius, hòstia, anem a firmar un acord d'associació
amb aquest grigany.
Amb aquest grigai, no? I tal com està tot. Dius, hòstia, no ho sé.
Ara, quan dius unió econòmica, Xavier, no tots els països han adoptat l'euro, també. Aleshores, dius, vale, volem tenir, diguem, un nivell equiparable, però ja a nivell de sous no és un nivell equiparable, perquè es veuen les diferències que hi ha entre cada país i la seva producció i els seus salaris. Però també a nivell de l'economia monetària, per dir-ho així, un país com Grècia no utilitza l'euro. O sigui que, clar, tens diferències que et dius, caram, dius, estem dintre, però, dius, amb els seus matisos.
Sí, sí.
Bueno.
No s'ha acabat el procés.
Bueno, i després el Regne Unit se'n va i...
Quan era un pilar de la història.
Clar, és que tot això dona que pensar, eh? Al final dius, hòstia, doncs el Trump, quan li truca el Macron i li diu sou una banda,
doncs... Bueno, segurament el Trump aprofita que aquest moment de debilitat que estan patint, els anglesos han marxat, al final ja està una mica en defensió a Europa, no? Deu aprofitar i fer més canya de la que toca, no?
Sí, bueno, ell raonant com un home de negocis, ho ha agafat al capdavant d'un país i intentant, doncs, fer tractes com si fos per un negoci, ni més ni menys. No, la visió diplomàtica la té molt lluny de la visió, diguem, comercial.
Sí, no la té.
Bueno, ja veurem com s'espavila Europa amb aquest personatge.
Amb aquests, que l'altre...
Sí, l'altre, entre un i l'altre anem arreglats. Parlant de, no diré personatges, però d'individus, 56.300 conductors a Andorra, 101.000 vehicles.
He vist... Però vehicles antics, eh? Has vist que
sí,
la mitja són 16 anys. Que no,
la mitja són 16 anys.
No és res, tampoc.
No és res, però, clar, el ratio és quasi 2:1, per dir així.
Tenim 56.000 conductors i...
101.000 vehicles, hi havia.
I 101.000 vehicles, bueno, sí. Són 2:1,
sí.
Bueno, però comptem les motos, comptem el transport públic, bueno, no ho sé, segur que és superior a països veïns. Però sempre ha sigut aquí un país de cotxes i de motos i que no em sembla tampoc una ximpleria.
No, i el que dius tu, Jordi, potser també es tenia que mirar quina proporció de quilometratge per vehicles, perquè, clar, no és el mateix un autobús que en fa 100.000 per any, per dir alguna cosa, que un cotxe clàssic que en fa 500.
Hi ha molt cotxe parat, hi ha molta moto, vull dir que, bueno, al final és un poble, no és com una ciutat que tens que treure't les coses de seguida damunt, que la gent les guarda, les coses, i a més som amants dels cotxes i les motos d'aquest país. Per tant, a mi em sembla una xifra fora de context, i si mires, jo és que si... Jo la rebento i no tinc res, però de motos velles i trastos en tinc...
El problema el tindrem si surten tots els 100.000 de cop. Ah,
sí. Bueno, faltarien conductors.
No hi hauria conductors.
Perquè tindries de fer 2 metres amb un cotxe, baixar, fer 2 metres amb un altre, o sigui, no sé...
Ja heu vist el que passa quan de vegades anuncien que han entrat 60.000 vehicles... Jo què sé, per les festes de Nadal i no sé quantos.
Però ja no cal.
Completament bloquejats.
Però ja no cal, ara ens bloquegem solets cada dia.
Sí.
Sí, ara és una, no sé, les obres, el que sigui, però hi ha hores del dia que és impossible circular.
Això potser aporta una altra cosa, que hi ha hagut un augment de les denúncies per excés de soroll que superen les de residus i les d'aigua. O sigui, estem un 32% de les denúncies de contaminació, per d'una manera, que és l'acústica.
Pues mira que m'agraden a mi els cotxes i les motos que fan ciroll, però crec que encara són poques, encara en diria més de denúncies, perquè déu-n'hi-do que la gent es sobrepassa amb això. Jo diria que caldria una miqueta més de control amb aquest tema dels cirolls i dels vehicles.
Segurament. I amb els sorolls i amb els fums.
I amb els fums. Sí que tenim la ITB, però jo suposo...
Jo no entenc com hi ha cotxes...
Però que suposo que saben
com... Què passa amb la ITB, no ho entenc.
Perquè suposo que saben com fer donar-li la volta i abans d'anar a la ITB es preparen o es modifiquen o es treuen. Suposo, perquè si no tampoc ho entenc. Jo visco al cap d'una costa i a vegades surts allà i dius, bueno, això és... Què ha passat aquí, no? Hi ha un foc, un incendi del fum i del pudor que hi ha, no? Però suposo que és això, que saben com fer, perquè la ITB funciona, vull dir... no et passis tu de missions, perquè no passaràs. En canvi, veus cotxes que donen, cotxes, camions, autobusos, que donen l'impressió que són 100 vegades més que el teu cotxe. I tu has passat justet. Però suposo que és això, que tenen la manera de passar.
Potser sí, en el moment que el ciroll i t'ho ve tiren algun líquid en, el,
no, no,
en els injectors o no sé
o
què.
O apreten un tornillo i bueno, no sé. El ciroll es fa...
Trobes alguns vehicles que vas darrere sí. d'ells per la carretera o per aquí, pel centre, i dius, no, com pot ser això?
Pot ser?
No pot ser que hagi passat l'ITV aquest vehicle, impossible.
Ah, i el ciroll és més evident, no? Clar. Que hi ha un escape, no costa res, tens un escape per anar a l'ITV i un escape per la fessió de cada dia, no? Pues, ho pots tindre.
Sí, potser més fàcil amb certs vehicles, sí. tipus dos rodes, motos...
Un cotxe, sí. cotxe també.
Sí, cotxe sí, també, sí, bueno, és una mica també de feina.
Treure-li i posar. Mm. O sí, suposo.
Sí, bueno.
Però sí que és veritat que teníem una qualitat de vida que també era el silenci o la tranquil·litat, i l'estem perdent moltíssim.
Sí, això a més a més impacta en salut, descans i altres coses. Sí. O sigui que és una contaminació, malauradament, que no es veu, que s'escolta, però que els efectes també són molt importants sobre la salut.
Sí, sí, sí. Bueno, jo estic molt d'acord, no estem perdent qualitat de vida a Andorra, i no solament amb el tema de la tranquil·litat, sinó amb moltes altres coses, no?
La mobilitat, la tranquil·litat...
I després coses importants com poden ser els col·lapses amb el tema de l'hospital, amb el tema, evidentment, de la circulació, amb el tema dels tràmits, ens estem col·lapsant, vull dir, arribarà un moment que l'habitatge, vull dir, arribarà un moment que viure a Andorra deixarà de ser un plaer com havia sigut fins ara.
El tema mèdic ja no cal tindre que anar a l'hospital, demanar hora, segons quines especialitats, és quasi bé una labor impossible, no? Vull dir, no hi ha. Estem creixent potser massa ràpid i massa.
Del que diem, potser també és un fet de volum de persones. Hi ha hagut unes persones que s'han queixat a prop de l'escola de Santa Coloma per l'incivisme d'alguns propietaris de gossos que deixen els seus excrements a prop de l'escola. Dius que és sorprenent perquè...
És el meu barri, i totalment d'acord amb aquesta gent que s'ha queixat.
Perquè els gossos van censats, hi ha, doncs, es pot fer una recollida d'excrements i fer una anàlisi i filtrar la persona propietària.
Sí, però sí, és un tema d'educació de la gent. No del gos, el gos no té cap culpa, el gos fa el que té que fer o no el té que fer, no? Però sí que la gent hauria de ser més conscient que la via pública és de tots i que potser no cal malmetre-la així, no? De veritat, aquella zona fa pena.
Sí, a més s'ha convertit, perquè bueno, jo estic sovint allà baix, amb la zona de per anar a passejar agradable del país.
Sí,
des de que comença el moto, on hi havia el motosprint, bueno, on hi havia el motosprint, fins a la rotonda de
Margineda.
Del Cacauet, de Margineda, és una zona per passejar agradable amb la avinguda la recta aquella de on hi ha la Renault,
que la recta de la Marginada,
que han fet aquella cera tarampla,
que està funcionant. Jo quan van fer les ceres aquestes vaig pensar, què foten amb aquestes ceres, no? Qui passejarà per aquí? Pues no. Ara no, perquè fa fred, però la que comença a fer caloreta sempre hi ha gent corrent, caminant, passejant.
Llavors sí que és una
llàstima. I també n'hi ha molts que passegen amb els gossos, però, sí. Bueno, que em sembla bé que ho faci, sí. No? Pues, bueno, que respectin els que no ho fan, no? I que netegin el que tenen que netejar.
Sí, sí. I a part que ara s'ha pacificat una miqueta més la zona i hi haurà aviat un semàfor a baix per poder creuar, perquè és cert que a baix de l'avinguda de la recta de Marginel o al final de l'avinguda d'Enclar, creuar era
impossible, era estranyíssim que estigués així, però no podies, tenies que anar a la Font de Ferro, era si tu baixaves per la dreta, direcció Catalunya, per la Renault, tenies que anar per creuer, el primer que hi havia era la Font de Ferro.
O passar per sota
per sota el pont.
Per sota el pont, també, exacte, que ningú coneix el...
Sí, sí, podies passar per sota el pont, exacte. Sí, sí.
Bueno,
per anar a peu, sí.
Però si no pots creuar, si tu baixes per la dreta i vols anar a la gasolinera que hi ha allà al Cacauet, no podies passar, ara fiquem un semàfor.
Bé, doncs serà una millora per tots i per la gent que passeja. Una cosa que aquests dies, no sé si és la nacionalitat, hi ha, diguem, aldarulls entre... irlandesos, sí, hi ha hagut una, bueno, aquell irlandès que anava doncs begut, que va provocar destrosses a Arinsal. L'altre dia hi ha hagut també dues persones que s'han esgarrapat la cara a Arinsal. Dius, també irlandesos, dius, caram, dius, tenim un turisme irlandès una miqueta agressiu aquests dies.
Bueno, esperem que sigui, consensual, sí, això, no?
Ha passat sempre.
Ha passat sempre, és veritat, són els dos, sí.
A la que xupes un
moment. Bueno, i aquí el diferencial de preu aquí és molt important, i per tant, amb una cervesa d'allà, aquí et fots una caixa de cerveses.
I l'alçada que no estan acostumats també, bueno, potser?
Sempre hem tingut aquest problema a l'hivern.
Recordo un que se'l van trobar mort, sí, amb un balcó.
Ja ho pensava, em va trobar un de mort, a la casa, crec que era, no?
Sí, no recordo exactament on era, però sí, sí. Havia begut, se'n va anar al balcó, es va fotre, es devia quedar adormit, i es va quedar allà.
Sí, sí, agafar amb precaució les vacances a Andorra, que té la seva climatologia i les seves, diguem, no perillositats, però, clar, alçada, alcohol, temperatura, són coses...
No busquis el negatiu. Aquest cap de setmana teníem 3.500 anglesos esquiant a Andorra, que això està molt bé.
Ah, sí?
Perquè no, abans m'hi he tingut moltíssim. Jo crec que ara havia baixat molt, no? I sortia a la premsa que hi havia 3.500, però està superbé.
Bueno, també comencen vacances escolars a França, o sigui, tindrem...
Bueno, tinc un poc que neu, però molts esquiadors. La cosa estava superbé.
Bueno, i la neu ja tornarà. Aquests dies hi ha una miqueta de bonança, però...
Bueno, i per la poca que hi ha, jo n'hi he anat a esquiar, però per la poca que hi ha, diu que està força bé, eh? O sigui, això ho sabem treballar bé, això.
Bueno, sí. Això sí que és veritat.
De vegades ens convé més l'any que no hi ha gaire neu que l'any que n'hi ha molta, perquè quan hi ha molta tothom en té, i quan hi ha poqueta la tenim nosaltres.
Doncs sí, Jordi Cerqué de Sierra, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vostè.
Un plaer, gràcies per vostè. Un plaer tenir-te aquí. Xavier Altimide, merci per la teva presència.
Molt bé, gràcies.
Us dic fins la propera.
Fins la propera.
I nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.